Pots tornar a escoltar tots els continguts del Cafè de la Ràdio al web de Ràdio Sabadell, però també a Spotify, iVoox i a l'Apple Podcast.
Primera setmana de guerra a Ucraïna, les mirades segueixen posades en l'atac que Rússia està perpetuant sobre el territori ucraïnès. Les bombes i els setges mantenen i la cruesa van augment en un conflicte en què ja haurien mort almenys 2.000 civils, entre ells alguns nens. Les cues de persones refugiades no s'aturen i, segons l'últim balanç, ja hi hauria prop d'un milió de ciutadans que haurien fet les maletes fugint de l'horror. Mentrestant, Occident accentua les sancions i l'enviament de materials i la tensió creix. Però què ha de passar en les pròximes hores i dies? Què podem esperar-ne? Intentem esbrinar-ho tot plegat conversant amb l'Ernesto Pascual, professor de la UOC, expert en política internacional. Ernesto, molt bon dia, gràcies per atendre'ns un dia més.
Molt bon dia. Ja em fareu de l'equip.
Home, quan vulguis, jo, si vols venir cada matí, escolta, aquests dies m'aniria magnífic, per entendre tot el que està passant, m'aniria magnífic. Com veus la situació a Ucraïna? Com veus el que està passant ara mateix?
Bueno, anem cap a una guerra tradicional. És a dir, una guerra que serà llarga, en la que els ucraïnesos s'estan atrinxerant a les ciutats, i això fa que una guerra de guerrilles dins urbana sigui difícil de guanyar per ningú, excepte que s'utilitzi un bombardeig massiu.
Que és el camí que pot seguir Putin?
Sí, és el camí, perquè és el que tradicionalment ha fet l'exèrcit rus, no? En principi, la incursió era ràpida, una guerra de 2 o 3 dies, i ara, amb la resistència de l'exèrcit ucranià i també del poble ucranià, més aviat es torna la tàctica tradicional russa de bombardeig, d'utilitzar artilleria pesada i de destruir les ciutats, bàsicament.
Per tant, sembrar destrucció, no? Diguéssim, llavors seria doncs un país que ha acabat tot, a més s'hauria de reconstruir ja del màxim, no?
Totalment. I aquí és on possiblement no sé si tant entrar en la Unió Europea, perquè és un període llarg, però sí ajudes massives de la Unió Europea en aquest cas.
Uh-huh. Per tant, tenim aquesta situació, aquesta resistència ucraïnesa. Com s'explica aquesta resistència? És a dir, que ha sorprès a molts analistes i fins i tot al propi Putin, no? Què és el que explica aquesta resistència?
Pues precisament que Putin ha fet el contrari del que pretenia, en el sentit de que molts ciutadans els consideren russos, però ara, al veure atacat Ucraïna, potser ha despertat aquesta ambivalència entre ser rus però viure a Ucraïna, han decidit tornar-se cap al sentiment nacional ucraïnès. També Zelensky està responent a les expectatives, o millor dit, està sobrepassant les expectatives que se tenien sobre ell.
Clar, ha guanyat fins i tot ascendència, no?, entre els ciutadans, ha guanyat un pes molt important, no? Llegia que una de les qüestions que volia Putin era derrocar aquest govern i posar-ne un prorrus, no? Ara mateix no ho tindria gens fàcil, no?, perquè realment té una ascendència important dins la població.
La legitimitat que li donaven les urnes ara ha sigut reforçada en la potestas i l'autoritas que li dona la seva actuació durant el conflicte bèl·lic, sense dubte. En la qual cosa seria molt difícil que els ucraïnesos resistessin ara ja, amb una guerra que s'està allargant, un govern títere.
Uh-huh. I aquestes converses de pau, poden arribar a algun lloc? Pot passar alguna cosa en aquestes converses de pau?
Bueno, és l'esperança que tots tenim, i jo penso que, sincerament, hauria de passar per els acords d'amics, no? És a dir, probablement un acord sobre la neutralitat d'Ucraïna envers la OTAN i les repúbliques del Donbass federades amb una autonomia o sota el poder rus.
Per tant, doncs, difícil, no?, que acabin arribant a un bon port real si ningú no cedeix molt en els seus posicionaments, no?
Sí, perquè de fet els acords de Minsk no es van complir perquè uns i els altres no estaven d'acord, o sigui, o en el fons pensaven que podien forçar més la màquina, i finalment els ucraïnesos ja no veien bé que es federés aquestes repúbliques dins d'Ucraïna, perquè deien, aquí tenim un sector prorrus que sempre estarà intentant socavar l'autoritat ucraïnesa, no?
A partir d'aquí, què ha de fer la Unió Europea? Perquè deies abans, no veig clara una entrada, no, d'Ucraïna ràpida, com l'ha demanat de fet el president Zelensky, però sí que creus que la Unió Europea ha de tenir un paper important, no, en aquesta situació?
Sí, evidentment. Dependerà també dels acords de pau. Si una de les negociacions és, a lo millor Ucraïna pot mirar cap a Occident, però no amb la seguretat, i així es fer un mig-mig, no? El que està clar és que ha acabat el conflicte amb la destrucció que estem veient que s'està ocasionant. És indubtable que la Unió Europea tindrà un paper fonamental en la reconstrucció ucraïnesa.
I els Estats Units?
Bueno, els Estats Units tenen una dinàmica interna i estem veient que per primera vegada la Unió Europea està anant per davant dels Estats Units. És a dir, Estats Units s'està afegint al tipus de sancions que està implementant la Unió Europea. Hem d'entendre que en aquests moments Biden té una popularitat molt baixa als Estats Units, que té problemes per implantar totes les mesures socials que va dir durant la seva campanya electoral degut a la divisió de les càmeres, que l'alt-right nord-americà, és a dir, l'extrema dreta nord-americana, està defensant la invasió del Putin i, per tant, Biden té que fer equilibris interns per poder fer una política externa dura.
Per tant, aquesta situació, el fet que els Estats Units no estiguin entrant de ple com podrien entrar, allunya aquesta por d'aquesta famosa Tercera Guerra Mundial o no?
La por a la Guerra Mundial és un enfrontament directe entre exèrcits amb potència nuclear. Això podria ser França o Inglaterra o el Regne Unit, millor dit, o qualsevol dels països que tenen armes nuclears dins d'Europa. Aleshores, això sempre estarà allà si hi ha un confrontament directe. El que allunya la possibilitat d'una Tercera Guerra Mundial, en principi, és el fet de que no hi ha una confrontació directa entre els russos i l'OTAN.
Per tant, aquest és el punt important, no? El paper que estigui jugant l'OTAN en aquesta qüestió, no?
Bueno, el paper important en aquests moments és que les amenaces de Putin no es compleixin. També és un símptoma de debilitat, en el sentit que quan una amenaça amb una cosa més grossa és perquè les coses que en principi havia planejat no li van tan bé, no? Però el punt important sí, és evitar de totes maneres un enfrontament directe entre exèrcits amb potència nuclear.
I això, els enviaments, és a dir, l'enviament de material no implica escalar d'aquesta manera el conflicte encara?
Certa escalada és evident, però aquí el que s'està fent és ajudar la legítima defensa d'Ucraïna en aquest aspecte. Dins de la teoria política i la separació entre la real política més militarista i el pacifisme, hi ha gradacions, tot no és blanc i negre. I jo entenc a la gent que no vol que s'enviï armes perquè la seva convicció és pacifista, però en aquest cas, entre enviar armes i enviar tropes és una diferència molt grossa. És a dir, una legitima l'autodefensa i l'altra seria una escalada militar importantíssima que podria, o que donaria lloc possiblement a aquesta por de la Tercera Guerra Mundial. Són coses diferents.
Per tant, diguéssim que aquesta situació quedaria d'aquesta manera, no? Pel que fa a la Xina, com s'ha de valorar la posició de la Xina en tot aquest conflicte? Que n'havíem parlat molt, no?, del paper que hi podia jugar la Xina.
Pues en principi continua mantenint la seva neutralitat. També ho hem vist en la votació, abstenció, no?, junt a altres països, a 24, si no m'equivoco. I, bueno, la Xina està expectant amb aquesta dualitat d'interessos que té. Per una part, l'associació amb Rússia, la venda de gas, petroli, etc. Per una altra, la desconfiança en la pròpia Rússia, el saltar-se totes les normes de les relacions internacionals i també perquè si Xina aspira a ser la potència mundial, tenir una potència de segon nivell en les seves fronteres tampoc és el millor.
Doncs veurem com acaba concretant-se tot plegat i segur que en tornarem a parlar, amb això de l'Ernesto Pascual que ens deia que el podíem fitxar ja a l'equip. Jo, encantada de la vida. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès un dia més.
Vinga.
Que vagi molt bé.
A la propera. Adéu.
Adéu. Seguim abordant el conflicte d'Ucraïna, seguim recollint testimonis. Ara volem parlar amb un sabadellenc d'origen ucraïnès, és el Yuri Atamanchuk. Molt bon dia i gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Bon dia, bon dia.
Com esteu, Yuri? Com ho esteu vivint?
Molt estressats, amb molta preocupació. I és una guerra que volem donar tot apoio que podem des d'aquí perquè sabem que hi ha gent que passa molt malament.
Quants anys fa que vius a Catalunya? Quan vas arribar?
Sí, porto més de 10 anys, fins i tot una mica més. I vaig estudiar aquí, la meva vida ja és aquí, però la situació que estan passant allà, doncs, no sé, la terra tira, no?, cap allà sempre el cor, és el que manca.
Tens família a Ucraïna?
Sí, també tinc tiets, els avis, de la part de la meva dona, la sogra, i clar, ho estan passant bastant malament.
On teniu la família? On són?
Som més de part de Polònia, de l'oest, però, per exemple, cada dia sonen sirenes, perquè els russos fan bombardejos. Allà no miren si són civils o si són exèrcits, i m'és igual. Ells tiren bombes i ja està. És molt preocupant.
I podeu parlar-hi de forma habitual amb la família? Podeu tenir un contacte?
Sí i no. Hem de tenir en compte que els russos estan tirant el que és el sistema de comunicacions i estan piratant molt. Per això sempre demanen de revisar la pàgina web si algú vol fer una donació, perquè creant les pàgines falses i no se sap cap a on va els diners en cas que algú podria fer transferència i tal. I el que són les trucades, igual. Escolten moltes trucades i, piratesen.
Uh-huh. La família, per tant, deies que la teniu cap a la zona més tocant a Polònia, però vaja, sí. És una zona que està vivint una situació també molt extraordinària, no?
Sí, el mateix. A veure, potser no hi ha guerra, no ataquen els russos, però al final sirenes cada dia. I diversos cops al dia, és molt complicat. És que no sé si, quasi que no sé què és millor, que vinguin els russos o que tirin bombes. És que quan tiren bombes és el que vas comentar, que ells no miren cap a on van i res. Si hi ha blocs de pisos, doncs vinga, cap allà. Que hi ha més gent, així que no, és que això és un... No sé, és un Hitler. És que és molt complicat, molt dur.
Mm-hmm. A més, aquesta zona està veient, no?, això que explicàvem al principi, no?, hi ha hagut 1 milió de persones que han fet les maletes i han marxat i moltes d'elles han hagut de passar, no?, per aquesta zona, tan pròxima a Polònia,
per exemple,
a Hongria. Per tant, entenc que això també ho estan veient, no?
Sí, de fet, en els pobles hi ha molts refugiats que han vingut de part on hi ha guerra en marxa, diguéssim. Hi ha molta gent, com hi havia algunes cases buides o on hi havia habitacions lliures, doncs el que són els alcaldes del poble s'hi han dit, mira, que vagi aquí la gent, que arribi, perquè de moment estan més tranquils, de moment. Però tal com va, la tercera guerra ja està en marxa. El Putin no es pararà amb Ucraïna. I, segurament seguiu notícies, cada dia les cases russes, els avions de bombardejos, estan entrant a Polònia, a Lituània, als països d'Europa, per saber a veure què passa, a veure si tiren en avió. Però que, diguéssim, la gent ara està dient que la tercera guerra no ha arribat, però és que ja ha arribat. El que passa és que potser no toca a tots els països, però que està en marxa. Això hem de tenir clar, perquè no és que vinguin els refugiats i això s'acaba al cap de 4 o 5 dies. Això ja està en marxa. I el Putin s'ha tornat boig. És que hem de ser clar i la gent ha de comprendre que amb ajuda de menjar a Europa no s'acabarà. Perquè si fa una setmana, bueno, al cap de 3 dies va dir que té les armes nuclears a punt, és que està boig i no sabem què passarà el dia de demà.
Heu plantejat a la família si volen venir fins aquí per recollir-los aquí a Sabadell?
També, però quasi que, bueno, ahir vaig parlar amb la sogra i li vaig dir espereu perquè hi ha molt merder també en la frontera. Uh-huh. Hem de tenir, bueno, hem de ser sinceros i hem de ser clars en aquest punt que hi ha molta gent que marxa d'est, però que són prorussos. Diguéssim, ells tenen mentalitat russa i el que volen és escapar, ja està. Això de protegir els civils, a ells no és igual. Ells volen escapar i punt. I bueno, hi ha imatges, es veuen situacions molt estressants i una mica perillosos, que hi ha gent que, diguéssim, quasi amb pistoles, diuen, no, tu no puges al tren, tu no marxaràs, tu et quedes aquí, marxo jo amb els moïcs, ja està. És molt complicat. I com de moment en la zona on viuen els familiars és més tranquil·leta, prefereixen esperar una mica. Mm-hmm. Perquè en la frontera passen malament també.
Parlaves de la posició, no?, que estem tenint als altres països. Deies que amb enviar ajuda de menjar i roba no podem resoldre tot el que està passant per Ucraïna. Què us agradaria que fessin als altres països?
Mira, abans de tot, el que demana la comunitat ucraïnesa és que tanquin el cel. És que tancar el cel per nosaltres seria salvar moltes vides, perquè, clar, els polítics i tot això parlen que no poden perquè hauran de bombardejar els russos. Però és que si els avions de Rússia ja comença a entrar als països de Unió Europea, és que no volen parar. Ells estan provant, bueno, si entrem avui no passaré, si demà tampoc diuen res, doncs mira, demà passat bombardegem ja Polònia. Però bueno, és per començar. I si no ho faran res tampoc, doncs mira, vinga, cap allí, cap a tots, ja està. I per això el que demana la comunitat ucraïnesa, i jo, bueno, vull que demangui també els catalans, bueno, aquí la comunitat, que ens apoyin en aquest punt, que, clar, la guerra no vol ningú, jo tampoc. Jo si això para, doncs mira, encantat i s'ha acabat, i com si fos un somni dolent, però tal com va la cosa no és el que s'espera.
Esteu preparant alguna mena de recollida, alguna mena de reivindicació des de la comunitat ucraïnesa de Sabadell per traslladar-ho d'alguna manera a la ciutat? Esteu parlant amb l'Ajuntament? Esteu fent alguna qüestió?
Sí, bueno, ara mateix en una estoneta em reuneixo amb l'alcaldessa de Sabadell i en molts municipis també hi ha, bueno, comunitat ucraïnesa es reuneix amb alcaldes i hi ha molt, depèn quin poble hi ha ajuda, a part d'ajuda de recollir material, ajuda financera, perquè hem de tenir en compte, clar, nosaltres fins i tot, bueno, tinc una llista de coses on demanem, perquè de fronteres ens diuen, hi ha molta ropa general, hi ha moltíssima menjar, diguéssim. Hi ha molt. El que demanen ara és ropa tèrmica i ropa de protecció. I, diguéssim, si hi ha xalecs d'antibal a cascos, això no és només per exèrcit. Per voluntaris que, diguéssim, per agafar les coses i marxar cap a capital, cap a capital ucraïnesa, s'ha de tenir protecció per una única raó. La gent bombardeja. Si veieu les imatges, els russos el que fan és tirotear els automòbils sense mirar qui és. I és que hi ha fotos i vídeos on marxaven uns avis i sense parar els van tirotejar. Però és que en quin món estem vivint? És molt dur i per això intentem que arribi fins aquí aquesta cosa, que el que recollim no és per exèrcit, és per, per defensar-se, per la gent civil, per mèdics. Hi ha molts mèdics que surten d'aquí de voluntaris cap allà, i clar, ells vindran amb ropa normal i han de tenir alguna seguretat, a part de que són professionals. Si poden portar casco i xalec, doncs mira, millor, perquè mai se'n sap d'on arribarà la bala.
Per tant, és una de les coses que voleu demanar a l'alcaldessa, també...
Sí, també, bueno, alcaldessa i la comunitat, perquè jo, bueno, coneixem que aquí fa... Ara no és família, però fa anys es feia, i segurament la gent en té guardada moltes coses de protecció i, jo què sé, els caçadors, que en tenen també, segurament que tenen ropa de protecció, calçat de seguretat. És molt important que arribi a tots, perquè si no, no es pot. Hi ha moltíssima ajuda, però a vegades l'ajuda que són, diguéssim, del president d'un país, triga més. Això nosaltres portem ara a Barcelona, d'allà surten camions diaris. Però camions, no és que surti un camió cada tant dies, camions diaris. I hi ha moltes associacions que apoyen també, però clar, associacions diuen directament, és que no apoyem la guerra. Però és que nosaltres tampoc volem que algú apoyi una guerra. Volem que apoyin seguretat, protecció. I això és el que volem que arribi a la gent, al cor, que ho entengui. Ningú vol una guerra, jo sobretot, és que no... Perquè jo sé, i bueno, jo veig vídeos directes d'allà i veig que la gent perd vida, és molt dur. I perquè sé que després d'això giran les xifres dels morts i és que és, no, per recuperar-se serà molt difícil.
Mm-hmm. Ahir el debat de política municipal que fem el dia després del ple sortia la possibilitat que Sabadell es declari municipi acollidor per persones refugiades que puguin venir des d'Ucraïna. Aquest també és un gest que demaneu a l'Ajuntament?
Fins on jo ho sé, de moment, bueno, ho estan distribuint des de fronteres i tal, però de moment la majoria de la gent ho estan acollint allà. Diguéssim, directament, com la gent surt, hi ha molts voluntaris, com els països més fronterissos d'Ucraïna. Saben el que vindrà, ajuden moltíssim. I fins aquí, de moment, no ha arribat, diguéssim, una massiva avalanxa de refugiats. Però, bueno, a poc a poc van arribant, perquè hi ha moltes associacions que col·laboraven amb algun centre mèdic, amb alguna... Bueno, amb particulars que es coneixien, però no hi ha una arribada massiva. Però, bueno, ja va bé. Però jo espero que abans acabi la guerra i la gent pugui tornar a les seves cases. Mm-hmm. Per mi això és més important.
Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos atès el Yuri Atamanchuk, que, com dèiem, ucraïnès, sabadellenc d'origen ucraïnès, que ens ha acompanyat avui al Cafè de la Ràdio. Seguirem parlant, seguirem veient com ho esteu preparant tot i com ho esteu vivint tot. Gràcies per haver-nos atès avui al Cafè de la Ràdio.
Puc dir una coseta
més? La que vulguis.
A Sabadell, a carrer Himalaya 58, de moment recollim de 10 a 8, de 10 a 12 del matí. Canviarem horari perquè necessitarem també la gent perquè ens pugui ajudar. I sobretot, si porteu alguna cosa que no sigui ropa, és ropa tèrmica, ropa de protecció, calçat de seguretat, és per anar a una guerra. I bueno, és el mateix que vas dir a Televisió de Barcelona, perquè els volien gravar a soldats que marxaven cap allà. Van a morir. És que ells, jo crec que tots que marxen cap allà saben que van a una guerra. I bueno, la gent que ha viscut això ho saben, que no estan segurs que s'hi torna. Per això demanem molta protecció, diguéssim. Ropa de protecció, calçat, ropa tèrmica, linternes, piles per linternes, jo què sé.
Però, Yuri, està marxant molta gent d'aquí, de Catalunya, en direcció a la guerra?
I hi ha molts voluntaris mèdics. Sí, sí, sí. Bueno, vaig estar al consulat aquesta tota la setmana. Hi ha molts mèdics, hi ha gent que té experiència militar, s'apunten. És que el president ucraïnès va fer un llamament a tot que vulgui ajudar, perquè el que estem defendent és una democràcia. No volem una dictadura, no volem represàries. No volem un genocidi, el que està fent ara. Per això civils es tiren davant de tancs perquè no puguin passar, perquè saben, si arriba, mataran a tots, perquè hi ha fusilaments. Ara mateix ja hi ha fusilaments perquè sí. I els que són els soldats russos que se rendeixen, ells diuen, és que a nosaltres ens han dit matar a tots. Com poden dir això? Si ells, teòricament, el que diu president Putin, que venen pacíficament. No, ells venen a matar. Punt. És dur.
Yuri, moltes gràcies per haver-nos atès.
Moltíssimes gràcies.
Que vagi molt bé.
Adéu, gràcies.